Són les 8, molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 5 de desembre del 2024, ara mateix temperatures al voltant dels 7 graus a tota la comarca. Avui al Baix Empordà s'espera un temps estable amb sol i temperatures suaus al migdia, tot i que les matinades, ja ho sabeu, ja ho heu notat si heu sortit ja de casa, les matinades i els matins continuen frescos. A partir de dissabte a la tarda, atenció, però, es preveu un canvi important de temps amb possibles ruixats i descens de temperatures. Entrarà tramuntana i això indicarà l'arribada imminent ja de l'hivern. Avui al Supermatí us explicarem que els pescadors del Baix Empordà s'uniran a la vaga del sector pesquer català, una protesta contra la reducció dels dies de pesca proposada per la Comissió Europea. També parlarem del nou projecte de l'Agència Catalana de l'Aigua per connectar un meandre del Ter amb el riu, cosa que millorarà la biodiversitat i la recàrrega dels aqüífers. I destacarem la prova pilot amb robots marins al port de l'Estartit, una iniciativa tecnològica per monitoritzar i optimitzar la gestió portuària. I, és clar, avui és un dijous que té un gust diferent, perquè demà és festa. Sembla que ahir ens estàvem queixant tots pels turistes a ple estiu i ara ja som al pont de la Puríssima. Explicarem algunes de les activitats avui al Supermatí, activitats culturals d'aquest cap de setmana a casa nostra. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem Abel Font, que és el nou director de l'Espai Ter des d'aquesta setmana. Volem conèixer les novetats de la nova temporada cultural que començarà al febrer. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. A més, avançarem la prèvia esportiva del cap de setmana. Destacarem, entre altres, el partit del Club Hoquei Palafrugell, que visita la pista del Barça Atlètic, i també el duel del Girona contra el Real Madrid a Montilivi aquest cap de setmana, que a més el Girona ve de perdre ahir, de quedar eliminat de la Copa contra el Logroñés. També costa d'entendre la situació del Girona i aquest cap de setmana duel complicadíssim contra el Real Madrid. Tot això ho explicarem de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim la Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim en Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carla Saló.
Bon dia.
I en Sergi Villena.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els pescadors del Baix Empordà s'uneixen a 2 dies de vaga per la reducció dels dies de pesca.
La Comissió Europea ha proposat reduir l'activitat per a la pesca d'arrossegament només a 27 dies anuals. En una entrevista a Ràdio Tarta Capital amb Joan Bosch, el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Miquel Mir, considera que l'aplicació d'aquesta normativa podria suposar la mort del sector.
L'Agència Catalana de l'Aigua drenarà la mota del Ter a Colomers per connectar el meandre amb el riu.
Aquest meandre es troba desconnectat per una mota d'un quilòmetre com a dos, que bloqueja el flux natural de l'aigua i impedeix la circulació en una zona que inclou el municipi de Colomers i Foixà amb una superfície de 8 hectàrees. L'ACA aposta per un sistema innovador de drenatge que permetrà la permeabilitat de la mota, garantint el pas de l'aigua sense afectar altres usos com el reg agrícola.
I expliquem-ho bé, això, perquè han provat un robot marí per poder monitoritzar a temps real el port de l'Estartit.
La prova pilot inclou l'ús de robots aquàtics i submarins equipats amb tecnologia d'avantguarda per la recollida i anàlisi de dades marines. Aquests robots tenen la capacitat de crear una còpia digital del port, anomenada Besò Digital, que permet una visió detallada i en temps real de les condicions de l'entorn marí i també de la infraestructura submergida.
Ara de seguida ens ho amplies, Maria, però a més, volem explicar avui també que una cinquantena de representants d'empreses i institucions del Baix Empordà debaten sobre el turisme sostenible.
L'esdeveniment ha reunit professionals del sector públic i també del privat per debatre sobre les pràctiques sostenibles i la transició energètica, amb ponències destacades i diversos exemples de bones pràctiques.
En cultura, Antònia Pallach repassa l'exili i el llegat dels seus pares, que són Josep Pallach i Teresa Jové, en el seu últim llibre.
El llibre Rossinyol, que va a França, Memòria d'una filla a l'exili, reflecteix moments clau del segle XX, des de la Guerra Civil, l'exili republicà, fins a la restauració de la democràcia. L'autor ha explicat al Supermatí que també s'hi reflecteixen molts dels fets que van patir altres famílies durant aquells anys.
I el que us dèiem abans, arriba un pont amb moltíssimes activitats culturals al Baix Empordà. Per començar, clar, que Calonge, poble de llibres, celebra el seu tercer aniversari aquest mateix cap de setmana amb una gran festa del conte.
N'hem parlat al Supermatí amb la coordinadora de Calonge Poble de Llibres, Montse Dernacolleta, que ha recordat que les activitats s'allargaran des del cap de setmana del 5 de desembre fins al 15 de desembre.
A Palafrugell també hi ha moltes propostes culturals, hi ha tallers familiars, cinema i la segona mostra de curtmetratges. Ja us en parlàvem ara fa uns dies, que ofereix 23 produccions. A més, torna la tradicional quina al centre fraternal. I Palamós celebrarà el Nadal amb activitats tradicionals, projeccions de llums i fires.
La programació inclou l'encesa de llums, mercats nadalencs, espectacles infantils, concerts i activitats culturals per a tota la família, amb l'objectiu de dinamitzar tant el comerç com la vida social del municipi durant aquestes festes.
En clau esportiva, avui destaquem que aquest proper cap de setmana hi ha aturada per les competicions de futbol com la Lliga Elite o la primera i la segona catalana, però sí que hi ha altres competicions. I comencem el repàs de l'agenda parlant del Bisbal Bàsquet, que sí que juga aquest cap de setmana.
Els bisbalencs van perdre la setmana passada a casa davant del Palma. Aquest cap de setmana visitaran la pista del Llíria, que és tercer classificat de la segona federació.
I en hoquei patins, el Palafrugell vol aprofitar la inèrcia de la seva golejada davant del Club Patín Alhambra.
El triomf per 10 gols a 3 contra l'Alhambra ha donat moral a un equip blanquinegre que portava diversos partits amb mals resultats. Aquesta setmana, els palafrugellencs visiten la pista del Barça Atlètic.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de futbol ahir va quedar eliminat de la Copa del Rei contra el Logroñés a la tanda de penals. Per tant, el Girona que diu adéu a una de les competicions en què tenia alguna opció de destacar. Aquest cap de setmana, a més, clar, visita molt complicada a Montilivi perquè el Girona de futbol rep el Real Madrid.
Els gironins van aconseguir un treballat empat a 2 al camp del Villarreal i són vuitens. La visita de l'equip blanc sempre és especial i s'espera l'ambient de les grans ocasions a Montilivi.
El Bàsquet Girona visitarà la pista del València.
En l'última jornada disputada, els gironins van perdre a casa davant del Morabanc Andorra. La seva situació classificatòria és molt preocupant, ja que comparteixen l'última plaça amb el Breogán i no troben la manera de revertir la dinàmica negativa.
I l'Uni Girona rebrà el Guipúscoa.
Les gironines volen continuar en la mateixa línia triomfant que porten fins ara. Les guipuscoanes visiten Fontejau i seran, a priori, un rival assequible si ens fixem en la seva posició a la taula classificatòria.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que França està abocada a la incertesa perquè ha caigut el govern del primer ministre Michel Barnier després d'una moció de censura amb els vots de tota l'esquerra i l'extrema dreta. Macron busca un nou primer ministre mentre que el país entra de nou en crisi política. I el Parlament de Corea del Sud planteja una moció de censura contra el president després de la controvertida imposició i posterior retirada de la llei marcial, que ha desencadenat protestes massives i una vaga indefinida. S'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui a tot el país, però es manté la del 9 de desembre. Comissions Obreres no descarten noves aturades durant les festes de Nadal per reclamar la jubilació anticipada als 60 anys dels conductors. Baixa el nivell de matemàtiques i de ciències dels alumnes de primària a Catalunya. Està per sota de la mitjana de l'OCDE, dels països desenvolupats. A més, s'amplia la bretxa de gènere a favor dels nois. Barcelona tindrà 5 nous jutjats contra la multireincidència després de la petició i de la reunió que han fet la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el govern espanyol. 4 d'aquests 5 nous jutjats estaran destinats als judicis ràpids, amb l'objectiu de descongestionar els tribunals i frenar la percepció d'inseguretat. I Taylor Swift lidera Spotify com l'artista més escoltada del 2024, seguida de The Weeknd i Bad Bunny. La cançó més reproduïda és Expresso, de Sabina Carpenter. I pel que fa a la previsió del temps, matinada molt freda, la que hem tingut avui dijous, amb temperatures baixes en moltes zones de la comarca. Els propers dies tornarem a tenir un ambient força estable, amb sol i temperatures que al migdia aniran pujant, sobretot demà divendres, però hi haurà molta suavitat. Per tant, mantindrem aquestes matinades fresques i una mica més de calor al migdia. Però dissabte a la tarda arriba un canvi de temps important, amb algun ruixat o tempesta, temperatures baixes i tramuntana que ens recordarà que l'hivern el tenim a tocar. Diumenge i la setmana que ve, atenció, fred rigorós com feia anys que no teníem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el comentari del dia avui ens l'envia el podcaster cultural Marc Casanovas.
Surto de veure Tardes de Soledad, d'Albert Serra. En el primer cop que s'ha pogut veure la nova pel·lícula a l'estat espanyol, organitzat per la temporada alta i el cinema Trufó de Girona. Un cinema absolutament ple, vessar i expectant. L'autor narra la pel·lícula la vida del torero Andrés Roca Rey durant un dia de corrida, des que es vesteix fins que es desvesteix. Sense més pretensions, l'autor ens mostra com és autènticament el món del toro. Haig de dir que és el cop que més a prop m'he sentit d'una corrida de toros i segurament el més a prop que estaré mai d'alguna. I malgrat els meus prejudicis puc dir que ha valgut la pena veure la pel·lícula. Serra mostra una corrida des de dins, amb tot, sense filtres. Els diàlegs de les quadrilles, pensaments del torero, sang, aficionats, crits, soroll del terra, de la fusta, dels crits dels toros, del públic, cornades... Realment impressiona. Impressiona veure aquelles persones davant d'aquelles bèsties gegants, sense por, veient la mort propera, el risc. Serra plasma com moren els animals, de ben a prop. Sembla que puguis veure com surt l'ànima i va cap al cel. Moments absolutament difícils de mirar per mi i no apte per qualsevol persona amb un mínim sensibilitat en aquestes coses. Penso que també parla de la masculinitat, o podríem dir de les masculinitats. Des del Ole tu huevos, que repeteixen constantment com autèntics patanegres, fins al moment de posar-se tot el vestit de torero, on apareix amb mitges roses i leopardos blancs, una imatge que podria semblar qualsevol camerino d'espectacles queer del Gaixample. No sabria dir si és una pel·lícula taurina o antitaurina, o tot alhora. Segurament és un dels elements de la genialitat d'Albert Serra. Penso que avui en dia encara ens costa entendre les coses que ell veu i fa, i que en el temps podrem valorar absolutament excel·lents i avançades al seu temps. En resum, Tardes de Soledad és una obra mestra, que no deixa indiferent, que costa de veure, que pot ferir sensibilitats, però que val la pena.
Gràcies, Marc Casanovas. Ara mateix falten 2 minuts per 8:45 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. L'Espai Ter de Torroella de Montgrí es prepara per una temporada cultural amb molta diversitat i qualitat. A partir dels pròxims mesos, la temporada començarà al febrer, del febrer al juny del 2025. L'anunci l'han fet aquesta setmana perquè l'equipament acollirà un total de 20 espectacles que abracen diferents disciplines artístiques, com el teatre, la música, la dansa i l'òpera, amb opcions també pensades per al públic familiar. Per parlar d'aquestes propostes, ens visita el nou director de l'Espai Ter, l'Abel Font. Com estàs? Bon dia, Abel.
Hola, molt bon dia, Dani.
Diem el nou director, perquè clar, has començat aquesta setmana, no?
Doncs sí, encara estic aterrant, prenent mides de l'espai i amb un repte impressionant per davant i una programació fantàstica, de moment.
Doncs perquè la gent et conegui, qui és l'Abel Font i com ha anat a petar com a director de l'Espai Ter?
Home, l'Abel Font, de fet, l'Abel Font és periodista. I l'Abel Font ha dedicat bona part de la seva carrera a la comunicació local a través de la ràdio. Jo he passat 30 anys pràcticament a Ràdio L'Escala, dels quals més dels 20 últims com a director. Però a banda de la meva professió, jo sempre he tingut una devoció. Devoció pel teatre i per l'espectacle, en definitiva. De molt jove jo havia format part d'una companyia de teatre amateur que van fer coses impressionants i de la qual en van sortir dos professionals, un del qual està treballant ara mateix a Alemanya, l'altre es guanya la vida per Barcelona. A banda del teatre amateur, jo vaig ser el primer director d'un festival que encara avui existeix a l'Escala, que és el Portal Blau. Jo em vaig coordinar o dirigir les 5 primeres edicions. I amb el món de l'espectacle, jo fins l'any passat, o fa 2 anys, fins al 2023, estava a l'equip directiu del Festival de Màgia de Torroella, al FIMAC, una mica grosso modo. Per circumstàncies de la vida, aquest any hi ha una sèrie de moviments o un projecte nou a Torroella, com és l'Espai Medes, que per definir el projecte, per posar en marxa aquest centre d'interpretació de les Illes Medes, s'encarrega el, fins la setmana passada, director de l'Espai Ter, Antoni Rovires, que es trasllada, diguem-ne, cap a l'Estartit. I la vacant d'Antoni Rovires, després d'un procés de selecció, l'he vingut a ocupar jo.
Clar, per un apassionat del teatre, dirigir l'Espai Ter suposo que és un repte important, perquè és l'equipament cultural de la comarca i un dels de referència de totes les comarques de Girona. Ara parlarem de la programació, perquè té noms destacadíssims, però et volia demanar, perquè no t'ho he demanat mai a l'antena, quin és el secret de l'èxit de l'Espai Ter? Possiblement tenir, o que s'hi aboquin molts diners per poder contractar a grans artistes i grans companyies i que vinguin a fer cultura al Baix Empordà?
A veure, jo intentaré descobrir-lo, aquest secret. No el sé, no el sé ni el tinc. Però jo t'asseguro que el secret no és senzillament econòmic. No és tan senzill com aboqui calés i funcionarà. No, i a més, si fos només això, si fos només això, seria una cosa de quatre dies, no? Perquè no sempre s'hi pot abocar una gran quantitat de diners, i menys des d'una realitat com és la local. No oblidem, és una infraestructura municipal, és, penja orgànicament de l'Ajuntament de Torroella, per tant és un organisme públic. Passa que no es fa d'avui per demà un projecte com aquest, i en tot cas sí que hi ha d'haver unes línies traçades i uns objectius, i evidentment s'ha d'anar modulant el producte, és a dir, la programació en definitiva, segons allò que quasi amb els teus objectius de qualitat, però que també quasi amb els objectius del públic, que el públic se'l faci seu, perquè ja pots programar produccions supercaríssimes que si al públic no li agrada, tot hores. De manera que jo del que n'he copsat, o del que en sé, de l'evolució especialment de l'última dècada, hi ha hagut una estructura claríssima, o un...
Hi ha hagut molta gent que hi ha cregut, tant des d'institucions com societat civil, i sobretot també un públic fidel.
El públic s'ha anat fidelitzant amb els anys, perquè les programacions crec que han sigut coherents i han seguit una línia. Hi ha hagut molta gent que hi ha cregut, dius, i tant. Podríem fer una relació de persones, però jo crec que figures claus han estat aquests últims anys, o des que es va començar a plantejar programacions semestrals, figures claus com el meu antecessor Antoni Rovires, que s'ha estimat com un fill propi seu l'Espai Ter, o el regidor responsable de l'àrea de l'Espai Ter, com és en Josep Martinoi. I en podríem citar molts més, no? Però sembla que la constància, idees segures i primer és el projecte abans que bolets o espectacles concrets que es puguin intentar triar, és clau. I fidelitzar el públic amb eines com els abonaments que es van crear ja fa una colla d'anys a la T5, que et permeten, si t'espaviles, perquè llavors en parlarem si entrem en la programació d'aquest semestre, que et permeten a veure superproduccions o grans espectacles de teatre amb un preu molt i molt assequible. Això sí, la T5 vol dir 5 espectacles. Ara, 5 espectacles de 12 euros cada un. És a dir, per 60 euros pots veure, ostres, sí que espectacles com, com el matrimoni de Boston que protagonitza l'Emma Vilarasau, com, com un menú tancat amb el Roger Comas, com les dones de ràdio d'Àngel Gunyalons, com les mans que dirigeix el Sílvia Munt, o com, com l'espectacle del Black Music Festival, i t'he citat només 5. Aquests 5 espectacles, 60 euros. Escolta'm, i això és un model que ha funcionat en la mesura que, per posar un exemple, hi ha una xifra, i jo controlo molt poc el tema números, però xifra d'aquesta setmana, aterro en un espai com, com aquest, el dia que s'obren la venda d'entrades del semestre, primer semestre de l'any vinent, i en 24 hores, en 24 hores es van vendre més de 1.500 entrades. Vull dir, punt, només aquest indicatiu, que llavors l'estem analitzant, o ja hi ha una dinàmica d'anàlisi de dades que fan que puguis conduir la nau cap, a, cap als objectius i cap a una bona fi.
Es parlaves d'aquestes tres obres, allò, caps de cartell. Tenim el matrimoni de Boston amb Emma Vilarasau i Marta Marco i en Marquí Llué. Teníem les mans amb Sílvia Munt. Teníem, de fet, en diré quatre, dones de ràdio amb l'Àngels Gunyalons, la Sara Espígol i la Sara Diego. I, si no m'equivoco, també tenim menú tancat amb en Roger Coma, Joan Arquer i Òscar Muñoz. Aquests serien els quatre caps de cartell de la nova temporada?
Sí, passa que a mi m'agradarà quan si me convideu de tant en tant, sí, a poder defensar el projecte de l'Espai Ter, m'agradarà parlar de coses petites també, certament, certament. Hi ha d'haver noms atractius que encapçalin la programació. A nivell de teatre, aquests són els caps de cartell, indiscutiblement. Però hi ha un projecte també de teatre que ajuda molt a generar el discurs del que vol ser l'Espai Ter, com és el Nevenka.
Nevenka.
Com és el Nevenka, que està inspirat en la història del que va ser el primer procés judicial, el primer judici, la primera dona que va guanyar un judici per assetjament sexual contra un polític a l'Estat espanyol. Que això es programarà el mes de març, lligat amb la programació global que hi ha en el municipi de temps de dones. És un projecte guardonat amb un premi important, com és el Premi Lorca de l'Acadèmia d'Arts Escèniques d'Andalusia. I tenim especial il·lusió, i a més hem vist que està molt ben acceptat per part del públic. Segurament ens hi ha ajudat el fet que quan es va contractar bé, que no ho sabíem, però a dia d'avui està bastant en boga un tema com aquest, perquè se n'està fent la versió cinematogràfica. De manera que tot ajuda a fer-ne difusió i a dir què és el que conflueixen aquí, en aquesta casa.
Ara abans parlaves de l'èxit, 1.500 entrades venudes, has dit, des de en aquesta setmana. Clar, entrava a la web...
En un dia, 24
hores. En un dia.
Avui hauria de constatar-ho, no tinc la xifra exacta, però en 24 hores, si s'obria a les 11 del matí de dilluns, a les 11 del matí de dimarts, hi havia 1.500 i alguna més entrades venudes.
Clar, en el cas del matrimoni de Boston, estic veient a la web, clar, està tot venut, les localitats més pròximes a la... tant amfiteatre, la primera graderia i la segona graderia, està tot venut ja. I això és el 22 de febrer.
És això, és un indicatiu de que alguna cosa s'està fent bé o que està funcionant. Les rutines marcades aquests últims temps fan que quan la gent sent l'anunci que està a punt de sortir, està a punt d'obrir-se la venda d'entrades, doncs la gent ja n'està al cas. La gent ja n'està al cas, i com que sap que especialment el que ha corregut molt i molt han estat aquests abonaments de T5, que evidentment amb un preu tan avantatjós no es pot agafar una T5 a totes les zones de la graderia. L'espai acotat per T5 d'almenys 3 espectacles ja està exaurit.
Ja, per això deies que si tenim el T5 que ens hem de donar pressa.
Si voleu un T5, espavileu-vos, perquè del matrimoni de Boston ja no es pot comprar amb aquesta modalitat. Queden entrades, no pas de la zona noble de plater o de graderia, però però queden entrades i tant, i per a tots els espectacles encara, crec.
A banda d'això tenim també programació de dansa i de música i també propostes familiars. Resumeix-nos una mica què és el que hi podrem trobar.
Sí, a veure, de música, la peça més gran és el concert o el show d'Otis Redding, amb Picada d'Ullet, amb un altre dels fils fonamentals de l'Espai Ter, com és la col·laboració o la interacció amb grans festivals que hi ha en el territori. Un exemple n'és el Black Music Festival. I el Black Music programa aquest Otis Redding Show en aquesta temporada. Però llavors també, a nivell més humà o més... No és un concert familiar, però és molt per a tots els públics, el concert de l'orquestra Fidelucci, que és una orquestra fantàstica que, si no vaig errat, ara fa commemora el seu 20è aniversari. És un model de... Són més d'una desena de músiques sobre l'escenari, molts d'instruments, diguem-ne, infantils, instruments amb materials reciclats, instruments impossibles, una orquestra que havia col·laborat últimament amb Pau Riba i que ara presenta el seu últim treball, el Paraidolies. Picades d'Ullet, nous valors o nous artistes, el concert de Míriam Ferrer, que acaba de treure el seu disc Eclipsi, i que, atenció amb aquest nom, perquè jo estic segur, pel que em consta, que sonarà de cara al futur, o dèiem amb les col·laboracions o amb l'obertura de l'Espai Ter com a espai públic, la gran entitat de programació musical de Torroella, òbviament no podem deixar passar per a les Joventuts Musicals, que té el seu gran festival a l'estiu, bona part del qual es fa l'Espai Ter, però a l'hivern participa del cicle de xarxa de músiques, de festivals musicals, de festivals de joventuts musicals de Catalunya, i en aquesta temporada hi haurà dos concerts de joventuts a l'Espai Ter. El que obre aquesta temporada, el de Milan Perisic, i el concert de piano del mes de març amb Joan Miquel Fió. I òpera. Ja ens vam atrevir fa un parell de temporades, si no vaig errat, i torno a dir-ho perquè jo acabo d'aterrar, es fa un espectacle d'òpera a l'any. En aquesta ocasió, la conegudíssima Tosca, de Puccini, amb una companyia que és l'Arcàdia Hispànica. I ja aneu veient els mil formats que pot acollir l'Espai Ter, no? Hi ha dos espectacles de dansa, un dels quals és vinculat amb el SOC, el Festival de Música de Dansa Urbana i Fusió, molt lligat amb la joventut, perquè quan hem començat amb teatre algú me podria dir: home, esteu programant molt per adults o per gent gran. No només l'Espai Ter hauria de tenir ment oberta i ulls oberts a tots els sectors de població. Aquest SOC, aquest Festival de Dansa Urbana i Fusió, jo hi he estat com a espectador en edicions anteriors i és realment espectacular. I pels més petits, pels més menuts, doncs hi ha programació familiar. Estem parlant del semestre vinent, però aquest cap de setmana vinent, és la setmana entrant, hi ha el Museu Infant, que ja és un clàssic que fem cada any, que és un clàssic de petit format, tan petit format que l'aforament està acotat a 45 persones, i es fa damunt l'escenari. No actua a la graderia, artista i públic, pensat molt per a molt menuts, damunt de l'escenari de l'Espai Ter en diverses sessions. Pel que fa a la campanya del primer semestre, a nivell familiar hi ha bàsicament dos espectacles. Un és teatre o circ, allò vinculat una mica amb totes les arts, és el Ad Libitum, un espectacle molt premiat i que trenca allò més convencional. Grans peces de música clàssica, però amb instruments no habituals i sobretot amb diferents arts de circ que ho fan alhora no només sonor, sinó també molt visual. Mm-hmm. I després, una companyia espectacular, una companyia que ve del País Basc, que es diu Maquilinha, porta un espectacle també supercarinyós i que Dius, a vegades ens costa, és un dels públics que hem de treballar encara molt, el públic infantil, però això no treu que l'objectiu de la qualitat hi és, i aquest mamut, que és el títol de l'espectacle de Maquilinha, serà cap al final de temporada, el 10 de maig, doncs crec que és una altra cita de les quals hi tenim els ulls o la banya posada, perquè ens agradaria molt que funcionés.
Doncs, clar, i tota la informació ampliada a espaiter.cat, que és la web de l'Auditori Teatre. Hem parlat amb el nou director de l'Espaiter, ara que han presentat la programació pel primer semestre del 2025. Abel, gràcies, en seguirem parlant, i vés, també quan presenteu la nova temporada del pròxim semestre, també ens agradarà que ens acompanyis. Abel, gràcies.
Una abraçada, Dani.
I molta sort en la nova feina.
Moltes gràcies.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Acabem de tocar 9:15 del matí. Els pescadors del Baix Empordà s'uneixen als 2 dies de vaga programats per la reducció dels dies de pesca d'arrossegament que s'ha proposat des de la Comissió Europea per reduir l'activitat al Mediterrani. L'organisme ha proposat limitar els dies d'aquest tipus de pesca a 27 dies anuals, una proposta que els pescadors catalans i del Baix Empordà veuen com una mesura que afectaria greument la flota pesquera. Està previst, per tant, que el sector pesquer català s'uneixi a la vaga dilluns i dimarts de la setmana que ve.
En una entrevista a Tarda Capital amb Joan Bosch, el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Miquel Mir, explica que durant els darrers anys s'ha aplicat un pla multianual per mirar de fer que la pesca al mar Mediterrani fos sostenible, pescar en funció del que el mar pugui regenerar. Des d'Europa, però, han vist que aquest pla no ha permès mantenir aquest equilibri i per això s'ha proposat aquest nou límit en dies de pesca, reduint un 74% la capacitat de pesca de les confraries del Mediterrani. Miquel Mir considera que l'aplicació d'aquesta normativa podria suposar la mort del sector.
Segons la comunitat europea, el Mediterrani està sobreexplotat i durant 5 anys han aplicat un multianual plan que en deien que era una reducció. Per reduir la pesca, com ho feien, era reduint jornades de pesca i cada dia ens permetien menys dies. Amb l'objectiu d'arribar a un rendiment màxim sostenible, o sigui, el que és capaç de produir el mar és el que pots pescar. Segons ells, han passat aquests 5 anys, no s'ha arribat en aquest rendiment màxim sostenible i que ara és l'any que ve han fet una retallada, però que suposa la mort del sector.
Miquel Mir apunta que no és sostenible treballar únicament 28 dies al llarg d'un any. Per això creu que el sector hauria de portar noves mesures per mirar de fer sostenible la pesca, però destaca que cal unificar criteris. El patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós reconeix que aquest any encara hi haurà peix, però caldrà veure les mesures que prendrà finalment la Comissió Europea.
L'Agència Catalana de l'Aigua drenarà la mota del Ter a Colomers per connectar el meandre amb el riu. Aquest meandre es troba desconnectat per una mota de 1,5 km aproximadament que bloqueja el flux central i natural de l'aigua i impedeix que circuli en una zona que inclou els municipis de Colomers i de Foixà, amb una superfície de 8 hectàrees. L'Agència Catalana de l'Aigua aposta, per tant, per un sistema innovador de drenatge que permetrà la permeabilitat de la mota i això garantirà el pas de l'aigua sense afectar altres usos com el reg agrícola.
Les obres s'executaran al marge dret del riu en un tram lineal de 2,5 quilòmetres i tenen un cost de 234.000 euros finançat pels fons europeus Next Generation. El projecte es preveu que duri 9 mesos amb un manteniment posterior d'un any per assegurar el bon funcionament de les actuacions. El sistema de drenatge consisteix en 3 punts estratègics per a la regulació de cabals alts, 2 sobreeixidors i un col·lector que canalitzaran l'aigua cap a un canal lateral. Aquesta infraestructura crearà un flux constant d'aigua que retornarà al riu, millorant l'ecosistema ribera i revitalitzant les terrasses al·luvials del meandre. A més, l'operació contribuirà a una millor recàrrega de l'aqüífer del Ter, ja que permetrà una circulació més eficient de l'aigua en aquesta zona. El projecte inclou també la restauració de l'ecosistema amb l'eliminació d'espècies invasores com la canya americana. Aquestes es substituiran per espècies vegetals autòctones que ajudaran a millorar la biodiversitat i el paisatge natural.
I a l'Estartit, atenció a això, proven un robot marí per monitoritzar a temps real el port de l'Estartit. La prova inclou un ús d'uns robots aquàtics i submarins equipats amb tecnologia d'avantguarda per recollir i analitzar dades marítimes. Aquests robots tenen la capacitat de crear una còpia digital del port, anomenada bessó digital, i que permet tenir una visió més detallada i en temps real de les condicions de l'entorn marí i de la infraestructura submergida.
Aquesta tecnologia permetrà una millora en la gestió i supervisió de les instal·lacions, optimitzant els recursos disponibles i prioritzant també evitar riscos. A través d'aquesta anàlisi de dades en temps real, es podran identificar àrees amb problemes i implementar mesures correctives de manera més ràpida i precisa. Així es milloraran els protocols de seguretat i també l'operativitat dels ports. El sistema de recollida de dades no només proporciona informació sobre l'estat actual de les instal·lacions, sinó que també permet accedir a àrees marítimes de difícil accés i zones allunyades, fet que facilitarà l'anticipació de possibles problemes i també la presa de decisions informades en temps real. La tecnologia permet connectar les dades recollides amb una aplicació web accessible que facilitarà aquest anàlisi instantani i la presa de decisions immediates per part dels responsables. Aquesta prova pilot és part d'una iniciativa més gran per impulsar la transformació digital dels ports catalans, alineada amb els objectius del Pla de Ports Horitzó 2030. Aquest pla estratègic té com a objectiu modernitzar les infraestructures portuàries de la Generalitat mitjançant la incorporació de noves tecnologies. Els resultats de la prova pilot no es coneixeran fins al mes de gener, però els responsables de l'estudi esperen que aquesta innovació aporti solucions eficients i sostenibles per als ports amb un enfocament a llarg termini per millorar aquesta gestió ambiental i operativa dels ports catalans.
Una cinquantena de representants d'empreses i institucions del Baix Empordà han debatut sobre el turisme sostenible. L'esdeveniment ha reunit professionals del sector turístic i privat per debatre sobre pràctiques sostenibles i transició energètica, amb ponències importants i exemples de bones pràctiques.
Una de les intervencions destacades ha estat la conferència sobre el Pla d'Acció Climàtica Net Zero per al sector turístic, presentada per Verònica Enríquez, responsable de coneixement i estratègia a la Direcció General de Turisme de la Generalitat. La sessió també ha inclòs temes com la gestió de l'aigua en el temps de sequera, la mobilitat elèctrica compartida i les certificacions de sostenibilitat turística. A més, els assistents han conegut la Casa Santa Helena, un exemple d'allotjament turístic compromès amb la sostenibilitat. La jornada ha acabat amb la presentació del Pla de Millora de la Destinació Turística del Baix Empordà, un projecte que aposta per la transició energètica elaborat pel Consell Comarcal de la Comarca. El vicepresident segon i conseller de Turisme, Raimon Trujillo, ha destacat la importància de l'acte que permet al sector privat formar-se, aprendre i també conèixer aquestes bones pràctiques. La trobada ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, l'Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà i la marca Empordà.
En cultura, la filla de Josep Pallach i Teresa Jové, Antònia Pallach, repassa les vivències de la seva família a l'exili. El llibre Rossinyol que vas a França, memòria d'una filla a l'exili, reflecteix moments clau del segle XX, des de la Guerra Civil, l'exili republicà, fins a la restauració de la democràcia. L'autora ha explicat al Supermatí que també s'hi reflecteixen molts dels fets que van patir altres famílies durant aquells anys.
Pallach explica per què ha escollit el títol de Rossinyol que vas a França. Ell havia sentit la cançó des de ben petita, tot i haver nascut a París l'any 1949. Anys més tard, va marxar a Bordeus.
Finalment, després, quan vaig tenir l'edat de reflexionar una mica, vaig pensar que aquesta cançó és la història de la meva família, de tota la família, i de moltes famílies. Sí.
L'autora destaca que la seva família sempre li havia explicat les vivències familiars i no li ha costat reflectir-ho. Allà hi podem conèixer el paper del polític i pedagog Josep Pallach com un dels artífexs de la restauració de la Generalitat i de Teresa Jové, activista cultural i actualment degana de les lletres catalanes, entre altres.
El que és fonamental és tota l'aportació que han fet en la meva història les dues famílies, i el meu pare per un cantó i la seva família, la meva mare per un altre cantó i la seva família.
I aquest cap de setmana, pont, demà és dia 6, el dia de la Constitució, i Calonge ho aprofita per celebrar el tercer aniversari del projecte Poble de Llibres. Ahir al Supermatí parlàvem amb la coordinadora de Calonge Poble de Llibres, Montse Darnaculleta, que recordava les activitats que s'allargaran des d'aquest cap de setmana, des d'avui i fins al 15 de desembre.
El tret de sortida serà avui dijous 5 de desembre a les 6 de la tarda amb l'encesa de llums de Nadal entre la plaça dels Arbres i el carrer Major. L'acte començarà amb l'espectacle infantil La Sal del Mar, que oferirà un repertori de cançons per als més petits. Dos infants escollits a l'atzar militars seran els encarregats d'encendre la decoració lumínica a partir de 6:45 de la tarda. Una de les novetats més destacades també d'aquest Nadal serà el Mercat i Llums i Comerç, un mercat que s'instal·larà en diversos punts del nucli antic de Palamós. Hi haurà parades amb decoració nadalenca, regals, artesania, gastronomia i food trucks al llarg del carrer Major, les places dels Arbres, la Vila de l'Església i davant del Teatre de la Gorga. Una altra novetat serà la Fira d'Entitats de Nadal, que substitueix la tradicional Fira Nadalenca, que va tancar la seva activitat l'any passat després de 45 edicions. Aquesta nova fira se celebrarà el 15 de desembre entre les 10 i les 2 del matí al carrer Major i a la plaça de la Vila. Una vintena d'associacions i escoles locals oferiran productes nadalencs i recaptaran fons per projectes socials, educatius i solidaris. Ho explica el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller.
Al voltant de tot això, com dic, s'han programat una sèrie d'activitats on estan representades tota la societat, jo diria, palamosina, a nivell de cultura, a nivell econòmic, a nivell inclús esportiu, a tots els nivells.
Doncs aquesta és la programació d'aquesta celebració dels 4 anys de Calonge Poble de Llibre. El que podem fer, si us sembla, és parlar de Nadal. I és que comença això, el Nadal, amb aquest pont. És com, diguem-ne, molts pobles ja comencen a engegar els llums de Nadal, i de manera que, bé, sembla que ja una mica el Nadal ja és més a prop. Hi ha moltes activitats, i per ambientar-nos una mica posem una mica de Nadales. Aquesta versió una mica estranya, eh? És la Brenda Lee, la que cantava Rocking Around the Christmas Tree, que ara ha tret una nova versió en castellà. A mi m'agrada l'original, però mira, ja que és novetat, la posem. Per parlar que aquest cap de setmana, aquest pont de desembre, el Baix Empordà s'omple d'activitats. Ja parlàvem de l'encesa de llums i també de la celebració del Poble de Llibres, de Calonge, però a més Palafrugell també té activitats per totes les edats, aquest pont. Destaca, per exemple, la segona edició de la mostra de curtmetratges, que inclou 23 produccions dividides en seccions de joves creadors i un homenatge als pioners del cinema gironí. Això serà dissabte i diumenge. El Cineclub Garbí també proposa dues pel·lícules d'èxit d'aquests últims mesos. I a més, arriba, i això ja és un clàssic del Nadal a Palafrugell, la tradicional quina del Centre Fraternal. Hi haurà dues sessions, tant divendres com diumenge, el dia 6 i el dia 8, els dos dies festius del pont, a partir de 6:45 de la tarda. A més, el Museu del Suro acollirà un taller familiar de postals de Nadal dissabte a 6:45. I recordeu que avui Ràdio Palafrugell homenatja el mestre Josep Bastons, que va morir ara fa un any, avui fa un any, de la defunció del mestre de les Havaneres Josep Bastons. Un programa especial en directe des de les 3 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro, obert a tothom qui vulgui venir, i organitzat, com dèiem, per Ràdio Havanera, la Fundació Ernest Morató i Ràdio Palafrugell. Però, a més, parlem també del Nadal a Palamós, i és que el municipi celebra avui el Nadal, a partir d'avui, amb l'encesa de llums, mercats nadalencs i espectacles infantils, concerts i activitats culturals per tota la família, amb l'objectiu de dinamitzar tant el comerç com la vida social del municipi en aquestes festes.
El tret de sortida serà avui 5 de desembre a 6:00 de la tarda amb l'encesa de llums de Nadal entre la plaça dels Arbres i el carrer Major. L'acte començarà amb l'espectacle infantil La Sal del Mar, que oferirà un repertori de cançons per als més petits. Dos infants escollits a l'atzar seran els encarregats d'encendre la decoració lumínica a partir de 6:45 de la tarda. Una de les novetats més destacades també d'aquest Nadal serà el Mercat i Llums i Comerç, un mercat que s'instal·larà en diversos punts del nucli antic de Palamós. Hi haurà parades amb decoració nadalenca, regals, artesania, gastronomia i food trucks al llarg del carrer Major, les places dels Arbres, la Vila de l'Església i davant del Teatre de la Gorga. Una altra novetat serà la Fira d'Entitats de Nadal, que substitueix la tradicional Fira Nadalenca, que va tancar la seva activitat l'any passat després de 45 edicions. Aquesta nova fira se celebrarà el 15 de desembre entre les 10 i les 2 del matí al carrer Major i a la plaça de la Vila. Una vintena d'associacions i escoles locals oferiran productes nadalencs i recaptaran fons per projectes socials, educatius i solidaris. Ho explica el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller.
Al voltant de tot això, com dic, s'han programat una sèrie d'activitats on estan representades tota la societat, jo diria, palamosina, a nivell de cultura, a nivell econòmic, a nivell inclús esportiu, a tots els nivells.
Doncs aquesta és la programació del Nadal de Palamós. Ja n'hem explicat d'altres municipis i, a més, us anirem parlant d'activitats nadalenques les pròximes setmanes, ja que ens acostem a les festes. Ara el que farem serà parlar d'esports. De seguida ens acompanyarà l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries, de les estrenes que de fet s'avancen avui. Però en clau esportiva destaquem que aquest cap de setmana hi ha aturada de les competicions de futbol com la Lliga Elite, la primera catalana i la segona catalana, i per tant comencem parlant del bàsquet, del Bisbal Bàsquet. Els bisbalencs van perdre la setmana passada a casa davant del Palma i aquest cap de setmana visitaran la pista del tercer classificat de la segona federació, que és el Llíria.
La màgia del pavelló vell no va ser suficient per derrotar un Palma que va fer un molt bon partit. Ara, el Bisbal Bàsquet presenta un balanç de 4 victòries i 4 derrotes. La visita al Llíria, que és el tercer classificat, serà un test de nivell per als de Carles Rofes. L'equip baixempordanès és 6è i no vol despenjar-se de les posicions capdavanteres.
En hoquei patins, el Palafrugell vol aprofitar la inèrcia de la seva golejada davant del Club Patina Alhambra del cap de setmana passat, i aquest cap de setmana visiten la pista del Barça Atlètic.
L'equip baixempordanès ha pujat de la 8a a la 6a plaça gràcies al bon triomf de la setmana passada. El Barça Atlètic, per la seva banda, té un sol punt més que el Palafrugell. S'espera un partit competit, però com dèiem, els palafrugellencs hi arribaran amb una important injecció de confiança.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de Futbol rep el Real Madrid a Montilivi després de la setmana passada un empat a 2 a la Lliga, i són 8ens a la Lliga, per tant posicions europees. La mala notícia és que hi van quedar empatats de la Copa a la tanda de penaltis contra el Logroñés. La visita de l'equip blanc del Real Madrid a Montilivi sempre és especial i s'espera l'ambient de les grans ocasions a l'estadi.
El tècnic del Girona va donar descans a pesos pesants com David López, Miguel Gutiérrez, Creisi, Oriol Romeu, Brian Hill i Miopski, i no els va convocar per al duel de Copa intersetmanal. La idea de Mitchell serà presentar el millor 11 possible per fer front al totpoderós conjunt blanc.
El Bàsquet Girona visitarà la pista del València. En l'última jornada disputada, els gironins van perdre a casa davant del Morabanc Andorra i ara comparteixen l'última plaça amb el Breogán.
Ja són 7 derrotes les que acumula el conjunt gironí. A més, aquesta setmana visitaran la pista d'un València que és segon. Per tant, complicadíssima sortida per a un equip que necessita solucions amb urgència.
I l'Uni Girona rebrà el Guipúscoa. Les gironines volen continuar amb la mateixa línia triomfant que porten fins ara. Visiten Fontejau, les guipuscoanes, i seran a priori un rival assequible.
L'equip basc es troba a la part baixa de la Lliga Femenina i està duent a terme una temporada bastant irregular fins ara. La confiança en l'equip entrenat per Roberto Íñiguez és total, i ara per ara són el rival a batre, tal i com el propi tècnic de l'Espart Girona va destacar aquesta setmana.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi, bon dia. Et tinc aquí o no? A veure... Ah, no, espera, ara. Ignasi, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Com estàs?
Molt bé. Aquí amb ganes d'afrontar aquest cap de setmana llarg amb pel·lis, sèries i de tot.
Les estrenes s'avancen avui, no?, als cinemes?
Sí, correcte. Clar, demà ja és festiu, per tant, avui és la vigília i a tope a veure pel·lis.
Molt bé. Si volem veure una pel·lícula, un clàssic de Nadal, tu què ens recomanes?
Home, en aquest cas potser us heu de quedar a casa i veure Love Actually. Jo, per mi, no hi ha més clàssic de Nadal que aquesta pel·lícula. És a dir, gairebé és una litúrgia obligatòria.
Molt bé. Fem una cosa. Veiem les estrenes d'aquesta setmana i després, si de cas, ampliem alguna cosa, si ens dona temps, sobre pel·lícules de Nadal. Amb què comencem?
Doncs va, comencem amb una pel·lícula d'animació que és El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim.
Què és això? A veure, pel·lícula d'animació, Senyor de los Anillos, aviam.
d'animació i, a més, anime. Vull dir, és una pel·lícula... Sí, sí, està produïda a Japó, tot i que darrere està Warner i que això s'entén com una preqüela de les pel·lícules de Peter Jackson del Senyor dels Anells, perquè, de fet, doncs, hi ha una certa implicació per part de Philippa Boyen, que havia estat la guionista. Bueno, en fi, total, que, de què es tracta? O sigui, a veure... Els senyors de Warner el que volen és seguir exprimint la franquícia del Senyor dels Anells. Tenen a Amazon, que té els drets per el Senyor dels Anells en televisió, i ells diuen, home, nosaltres els tenim en cinema encara, no ens podem quedar de braços creuats veient com Amazon fa les seves coses i nosaltres no fem res. Doncs va, comencem a fer coses, no? Han plantejat una pel·lícula de Gollum, una prequela sobre l'origen de Gollum, que començaran a rodar d'aquí ben poquet, i la primera cosa que els hi va sorgir va ser fer una pel·lícula d'animació, en aquest cas sobre la guerra dels Rohirrim, que això succeeix pràcticament uns 200 anys abans dels esdeveniments de la trilogia del Senyor dels Anells, concretament a l'abisme de Helm, o sigui, on hi ha la batalla de l'abisme de Helm, a Rohan, doncs 200 anys abans va haver-hi una batalla, i t'expliquen aquí tota una història de reis i cavallers i conflictes i guerres durant 2 hores 10, que dura la pel·lícula, i està narrada per Miranda Otto, que era una de les protagonistes que apareixia a la pel·lícula.
Val, però aviam, a qui se li acudeix fer una pel·lícula d'anime, d'animació japonesa, sobre el Senyor dels Anells?
Sí, no, és una cosa raríssima, perquè sembla que no acabi d'encaixar.
Però això estarà bé o no estarà bé?
No en tinc ni idea, perquè això... Als Estats Units encara no s'ha estrenat. No han sortit cap crítica, no hi ha res.
No, és que és el que estava mirant. Si no hi ha crítiques, mala notícia, no?
Ningú l'ha vist. A veure, algun crític americà l'ha vist, tot i que les crítiques no estiguin penjades, i pel que jo sé, a veure, que no està malament, però allò que dius, hosti, justifica una entrada al cinema potser vista a casa, ja n'hi hauria prou. Doncs la cosa sembla que aniria per aquesta línia, però vaja, escolta, són dies de festa i a veure... Sí, perquè, no fa mala pinta, eh?
Perquè entenc que això també anirà aviat a Amazon, no? Si Amazon té el dret a la sèrie.
En teoria hauria d'anar a Max, perquè els drets...
Ah, Max... Si
vols, si ens hem de posar a parlar del Senyor dels Anells, dels drets, mare Déu. Perquè els drets del cinema estan en un cantó, els drets de la sèrie, ara és veritat que les té Amazon, de moment, però Warner continua ostentant els drets de qualsevol producció cinematogràfica. Això jo crec que també arriba primer en cinema i llavors hi arribarà en plataforma.
Bueno, va, ràpid, una altra estrena.
Anem per una altra. Emília Pérez.
Que sona així. Ara. Bueno, va, explica'm, què és això?
A veure, això és un musical.
Què?
Això és un musical. És un musical.
Doncs mira, tal com comença el tràiler, és l'últim que m'imaginava.
Sí. És una història... Realment... A veure, jo explico el plantejament i no vaig gaire més enllà. Val? Això comença amb la Zoe Saldana, que fa un paperàs en aquesta pel·lícula. Però és una de les pel·lis que en el Festival de Cannes passat també va causar sensació. I sobretot pel fet de ser un musical, etc. Està... És una pel·lícula francesa, tot i que està com rodada a Colòmbia, més o menys estaria ambientada la pel·lícula, o Venezuela, ara no recordo exactament. Bé, en tot cas, és una advocada, que és Rita, que està infravalorada pel bufet d'advocats on treballa, que rep una oferta un dia d'un narcotraficant, superperillós, i li diu, mira, jo t'he de dir una cosa, però si te l'explico has d'acceptar, i no pots dir-me que no, val? I el personatge, aquest narcotraficant, un tal Manitas, que imagineu-vos, està implicat al món de la droga, ha comès molts assassinats, etc. I diu, jo vull desaparèixer, però només vull desaparèixer, no vull fer realitat el meu desig, que és convertir-me en dona. Aleshores, tu m'has de buscar algú que m'operi, que em canviï de sexe i em canviï d'identitat i me'n vagi a treballar o a fer coses a no sé on. I a partir d'aquí, doncs tu mutis a la gàbia, tu tindràs la teva vida solucionada, però m'has d'ajudar a aconseguir tot això.
Bueno,
com t'has quedat?
És que abans sentia a la ràdio que és una de les candidates als Òscar.
Podria ser, té números. O sigui, no sé si potser a millor pel·lícula, però en quant a cas d'interpretació, Zoe Saldana segur que està entre les nominades.
Molt bé. Doncs, escolta, l'anirem a veure aquest cap de setmana, perquè pinta força bé, i el tràiler us recomano que el busqueu. Emília Pérez.
A mi m'ha agradat, la pel·li.
Ah, l'has vist?
Sí, l'he vista ja, aquesta. I, hòstia, per veure una cosa diferent, si més no, Val la pena.
Molt bé.
Val la pena.
Següents pel·lícules així ràpid. Una frase de cadascuna, que no tenim gaire temps, que avui l'entrevista se m'ha allargat. Here, aquí.
Mira, aquesta és una pena, eh? Bueno, si quedes la setmana que ve, m'esplai una mica. És l'última pel·lícula de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, el director de Regreso al Futuro, que adapta un còmic que es diu Here, que pràcticament és un plànol d'una habitació, tota la pel·lícula, i allà van passant coses del present al passat amb una sèrie de protagonistes. Destaca perquè reuneix novament a Tom Hanks i Robin Wright. La crítica se l'ha carregat bastant als Estats Units, però a mi la pel·lícula m'agrada molt. Està bé, bé. No és una gran... No, no té moltes pretensions, però funciona. M'ha agradat la pel·li.
Qui era aquí, que s'estrena als cinemes, eh?
Sí.
Doncs va, llavors... que ve en parlem més.
Sí, llavors en tenim Star Wars, Tripulación Perdida, si vols l'última ens la saltem, perquè tampoc... Vale. Bueno, l'última sí que te la faig amb una línia a línia. La teniu ara, res, recent arribada a Disney+, Plus, una bona sèrie de Star Wars, ho hem de dir, que agafa conceptes, l'Illa del Tresor, els Goonies, nens que acaben en una nau espacial, una història de pirates... ben narrada i amb encant, vull dir, amb el Jude Law de protagonista, està molt bé.
Però això és animació o és personetes?
Imatge real, sí, imatge... sí.
Bueno, no, a veure, de Star Wars i dir persones també costa, perquè a vegades hi ha més monigotes que persones.
Sí, sí, aquí els monigotes són titelles, que està molt bé, recuperant l'essència de tota la vida de Star Wars.
Molt bé. I després hi ha una pel·lícula de Nadal a Netflix?
Sí, es diu Aquella Navidad. Aquesta sí que és una pel·lícula d'animació i bàsicament la destaco perquè està basada en tres contes escrits de Richard Curtis, que és el guionista responsable de Love Actually.
Saps que...
Han fet aquí tres historietes de Nadal, però mesclades en una sola pel·lícula.
Saps una cosa que passa, que m'està passant ara mateix? Que és la primera vegada de tots els anys que fa que parlem que et demano que vagis ràpid i realment acabes anant ràpid. Llavors hem anat massa ràpid.
Home, tu veus, això és... Ja el veig a venir, ja el veig a venir, i ara... Bueno. Home, si vols, mira, podem continuar parlant d'aquesta de Star Wars o de
no,
Here.
Vull fem, que... fem una cosa. Cinemes de proximitat aquest cap de setmana. Tenim El Jurado número 2 i La Infiltrada a Palafrugell, al cinema de Palafrugell, des d'avui mateix. Per tant, dues pel·lícules que recomanem.
Sí, sí, sí.
Recomanem-hi molt. Jurado número 2, que és l'última pel·lícula de Clint Eastwood.
Clint Eastwood. Sí, aprofiteu, perquè d'aquí a res arriba a plataforma.
I, a més, també volia destacar que aquest cap de setmana, tant el dissabte com el diumenge, a Palafrugell, al Museu del Suro i al teatre, hi tenim la segona mostra de curtmetratges de Palafrugell. I, a més, és interessant, perquè, per una banda, es parla d'artistes, de creadors emergents de les comarques de Girona, però el que és interessant és també l'homenatge que es fa als pioners del cinema palafrugellenc i gironí del segle passat, figures destacades en el món del cinema amateur, i per tant us recomano moltíssim, figures això, Josep Puig, Josep Maria Vives, en Francesc Serrat, en Joaquim Puigverd, projeccions de tota aquesta gent que es podran veure aquest cap de setmana a Palafrugell. Pel que fa al cinema a Torroella, hi tenim Marco, que també en parlàvem ara fa uns dies, i ja la setmana que ve tindrem Here. I a Begú hi tenim Tota una vida, i també tenim pel·lícula infantil que és Harold i el Lápiz Mágico, i veig que la setmana que ve també hi haurà Here. Ja en parlem la setmana que ve, si de cas, d'aquesta gran pel·lícula que dius, de Here.
Sí, bueno, a veure, gran pel·lícula... Bueno, a mi m'ha agradat, ja t'he dit, però... Sí, però estic una mica en minoria, perquè...
Vale.
Jo crec que la gent no ha entès la proposta i no ha entès que és una adaptació del còmic gairebé rodada de manera literal al còmic, no? És a dir, no canvia de llenguatge. Algú dirà, home, és una pel·lícula, has de canviar de llenguatge, però llavors li treus la gràcia al concepte del còmic, no?
Perquè la temàtica quina és? És a dir, és la pel·lícula com l'hem d'ubicar?
És una història d'una casa que hi viu una família al llarg de molts anys. Aleshores, es focalitza molt en els personatges de Tom Hanks i Robin Wright, però bueno, parla dels pares, i fins i tot se'n van al moment que van construir la casa, i fins i tot hi ha un moment en seqüència de dinosaures al principi, no? De què passava en aquell escenari. I és com posar la càmera clavada en un lloc i veure què passa al llarg de segles, mil·lennis gairebé, no? Aleshores, bueno, sí que és veritat que tota la història sobretot es concentra en la família del Tom Hanks i la Robin Wright, però que, vaja, és la història d'una vida, és molt emotiva en aquest aspecte, i el reunim altra vegada després de Forrest Gump, Zemeckis, de Tom Hanks i Robin Wright.
Molt bé, doncs escolta, pinta molt bé. Ignasi, gràcies, que tinguis molt bon pont i ens trobem la setmana que ve.
La setmana que ve tornem, una abraçada.
Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Per avui dijous i divendres el temps es mantindrà estable amb sol i matinades fredes i migdies suaus, sobretot divendres. Dissabte a la tarda tindrem un canvi notable de temps, alguna tempesta i sobretot una baixada notable de les temperatures. I sobre el temps també us hem d'avisar que estem en prealerta per onatge. Hem estat en les últimes hores, però la cosa doncs ja sembla que es rebaixa. Demà és festa, per tant no tenim supermat i tornem dilluns de la setmana que ve. Que tingueu molt bon pont i compte això amb la baixada de les temperatures a partir de dissabte. Que vagi bé.